A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Queden 2 anys de legislatura. Ricard Vicente, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Ara ja ve aquella època de pregunta tòpica. Ja penseu en si voleu seguir?
Aquesta pregunta encara no me la faig. Entenc que hi ha molta feina dia a dia i la veritat és que quan et poses en política municipal veus fins a quin punt. Ara era un dels temes que volia parlar amb tu.
Aquest de si voleu seguir o no?
No, el tema de fins a quin punt comporta feina estar a la política municipal. La quantitat de trucades i la quantitat de parades pel carrer d'hores d'ara, amb aquest servidor i amb aquest grup, mai en aquests darrers 6 anys havia estat com ha estat ara.
De trucades?
De trucades de veïns.
Sobre qüestions que passen.
Qüestions de cada persona i de cada situació. Mai, de veritat, mai havia arribat al límit que estem arribant aquests dies. I això em vol dir, m'està explicant, que la situació dintre l'Ajuntament no acaba de funcionar. Perquè si vas a buscar l'oposició, i els regidors de l'oposició és perquè et diguin mira, és que he demanat, mira, és que em trobo, i mira, i és que no em contesten, o no em contesten amb prou celeritat.
La majoria de qüestions vinculades a algun àmbit determinat?
En general.
Per si es poden agrupar d'alguna manera, si són qüestions vinculades, no ho sé, amb serveis socials, o si són qüestions vinculades amb gestió de la via pública, o si són qüestions...
La gestió de la via pública s'emporta la papereta, la papereta de llarg. Però hi ha qüestions urbanístiques, hi ha qüestions de resolucions de tipus personals també de serveis socials o d'atenció social, i per tant dona a entendre que l'OH no tramita prou ràpidament, no fa arribar, no tant el servei en si, sinó no fa arribar a la cadena de comandament pertinent, doncs la informació per poder ser diligent. Per tant, a 2 anys vista, que si això sí que et documento, a 2 anys vista, i entenent, i siguem molt sincers, que després de l'estiu això va de baixada, hem passat de la mitja i per tant igual que nosaltres, doncs tots els grups segur que estan començant a pensar què és el que ha de passar, i crec que és la nostra responsabilitat fer-ho.
Veieu com us ho podíem preguntar, com que anirà de baixada després de l'estiu, sí, doncs algú ja dirà, bé, què penses fer?
Evidentment, des de la meva responsabilitat, des de la nostra responsabilitat, he fet un pas enrere per mirar-m'ho i dir, bé, que han passat 2 anys, ja porta 6 anys de regidor a l'oposició, i anem a analitzar què està passant, no? I la primera cosa que em dono compte és dels principis del 2011 cap al 2012, en el moment que acaba un govern socialista i que entra un nou govern amb unes noves aliances, de tot allò que es va dir en aquell moment i de tots els gerros d'aigua freda que em van arribar a caure sobre com a representant del que represento, la meitat era forçat. L'altra meitat era solucionable. Per tant, vist amb el temps i vistes les circumstàncies, no era equivocat dir en aquell moment el que estava dient, que era posem-nos a treballar, les circumstàncies són difícils, però tot es pot arribar a una solució, es pot arribar a un tipus de sortida.
Bé, el deute se li ha trobat una solució.
Evidentment, no només hem trobat una solució al deute, sinó que ara tenim molts diners a la caixa. Hem anat d'una banda a l'altra. Una cosa paradoxal. I per tant, a hores d'ara que tinguem, encara ballen els números, que si 12, que si 15, i aquests valors de milions en euros en el romanent, que a hores d'ara em tornen a dir que no poden utilitzar perquè la llei de pressupostos diu, que a mi, Vicenç, perdona que et digui, però em costa de creure que cada vegada que sembla que la cosa es desbloqueja...
Un moment abans no ho digueu. Fins ara se'ns havia dit que el romanent es desbloquejava si l'Ajuntament de Sitges, intervenció, podia certificar que el període mitjà de pagament, allò que vàrem arribar a aprendre, l'acrònim de PMP, període mitjà de pagament a proveïdors, era inferior a 30 dies.
Correcte.
Es va parlar de 19 dies de període mitjà de pagament, i l'únic que feia falta, allò el que se'ns havia dit, era que intervenció certifiqués que la institució pagava 19 dies.
Correcte.
Això és certificable. És això. Ara el que dieu no té a veure amb això.
Ara ens diuen que la llei de pressupostos, com que no hi ha llei de pressupostos de l'Estat General, perquè no es van aprovar l'any passat perquè no hi va haver govern, fins que no hi hagi aquesta llei de pressupostos no es podrà desbloquejar el romanent, perquè en forma part.
Encara que el paguis quan?
Encara que el paguis quan? Per tant, diuen, comptem potser després de l'estiu. Si esperem després de l'estiu...
Bé, ara els oients poden interpretar millor del comptem potser amb comptin segur després de l'estiu, perquè...
Tot fa estem, pensar, sí, no puc certificar perquè no sé qui ho gestiona, però bé.
D'aquí 2 dies estarem a juny, juliol, agost és inhàbil, juliol d'aquella manera i ja estarem a setembre.
I què ens passarà? Que haurem, ja anirem de baixada, però haurem passat 2 anys de legislatura, quedarà un pressupost del 2018 per gestionar molt bé, si volem, canvis reals de la vila, perquè a hores d'ara, el que et comentàvem, 6 anys, hi hauran hagut molts problemes. Què si intervenció? Què si la manca de gerent? Què si amb personal no sé què? Però a hores d'ara, projectes desenvolupats per l'alcalde Forns, des del seu govern d'un i de l'altre, molt poca cosa. Per tant, analitzat amb aquest pas enrere, es va dir molt, es va fer molta propaganda en determinats moments, però a hores d'ara, fets, pocs. I ara sí que és el moment de, o s'obre la clariana i arribem amb aquest any i mig a desenvolupar, a concretar projectes, o ja no estem a temps. El pressupost del 2017, ara si vols t'ho explicaré, sí. les modificacions de crèdit que plantegem perquè sigui més raonable o millor des del nostre punt de vista, però bé, és el que diguem, ara l'estiu està al cap del carrer i després d'estiu ja hem de preparar el del 2018, per tant, la capacitat d'execució d'aquest pressupost van tard, i el del 2019 ja serà entre el govern i de l'altre. El
pressupost, electoral.
Vicenç, tenim el que tenim, vull dir, ens juguem amb aquests tempos.
O sigui, us asseguren que fins que no s'aprovi la llei de pressupostos de l'Estat, no es podrà desbloquejar el romanent.
Correcte. Això és el que ens han deixat entendre a dia d'avui. Sí, sí.
Us ho ha dit el mateix govern.
El govern i la intervenció. I la intervenció també.
Correcte. I la intervenció també.
Correcte.
Vaja, o sigui que no
per
hi ha...
Per tant, s'ha desbloquejat.
No
I això no ho sabíem abans? Hem hagut d'arribar a desbloquejar una cosa per dir, ai, és que ara ens trobem que... Aquesta sensació de que sempre hi ha algun culpable i sempre hi ha un responsable que no és el govern... Ha arribat a molestar, perquè evidentment alguna responsabilitat hi ha que hagin passat 6 anys de govern i a hores d'ara estiguem on estiguem. S'hagin posat molts més diners a la neteja pública, aquells 460.000 euros, si no recordo malament el valor.
465, em sembla, o 463.
I no es nota especialment. No? Què està passant? Com estan els parcs infantils? Com estan els carrers? Com estan els jardins? Què passa? Ha arribat un punt de dir què passa? Arribar a les juntes de portaveus i dir què passa? Vull dir, on te falla la cosa? Perquè si posem més diners, disposem de més diners, se suposa que hi ha una més estabilitat amb el govern, que si el pacte d'estabilitat amb la CUP, si l'abstenció nostra amb els pressupostos, bé, doncs ara de qui serà la culpa, no?
Quan es desbloquegi el romanent, valdrà la pena estar a prop del govern, no?
Es valdrà la pena estar a prop de les decisions, sigui govern o sigui on sigui. La nostra voluntat,
bé,
i aquest és
cas,
el pacte...
Les decisions, diguem-ne, que poden venir més del govern que de l'oposició tan fragmentada, no?
Aquest és el pacte, dintre del pacte de pressupost, un dels punts és quan es desbloquegi el romanent, volem incidir-hi, perquè enteníem que un pressupost de 41 milions i mig, 42 milions, si de cop hi entren 15 milions més, o els que siguin, 12, 15, 16, 18, els que siguin, evidentment queda en paper mullat tot el plantejament estructural que has fet amb aquests diners, perquè la bossa de diners que entra és tan gran... que desvirtua qualsevol plantejament previ. Per tant, sí, volem estar a prop per poder proposar i poder posar-ho sobre la taula.
Aquest és un compromís signat que va quedar establert d'aquesta manera.
Correcte.
I que va propiciar l'abstenció de Sitges en positiu
del grup dintre del pressupost. I les modificacions de crèdit que ja s'han començat a gestionar davant la nostra pressió com a grup, tot s'ha de dir, per exemple, el mes d'abril, que anava un plantejament del tema de les escoles, de millorar una modificació de crèdit perquè les escoles tinguin més diners, tant a nivell d'obra, de reformes, com en altres plantejaments des d'ensenyament. Aquest tipus, com l'habitatge, també l'habitatge social, també hem posat una bossa de diners cara al... Què pretenen? Millorar. El que estem fent és dir... En aquest pressupost creiem que aquí sobren diners, en aquests països estan massa dotats i aquests manquen. Això és és l'inici, però fa falta l'execució, i l'execució sí que no la podem fer nosaltres. Per tant, quan ens diuen en algunes ocasions és que les modificacions de crèdit no es poden fer, o les modificacions de crèdit no són prou vàlides per arreglar la situació, és fals. És fals. A hores d'ara podem fer les modificacions que considerem. Denota que el pressupost no es va fer bé en el seu inici, perquè si has de fer modificacions vol dir que alguna cosa no es va fer bé a l'inici. Però vull recordar que a finals de l'any passat, al mes d'octubre, novembre, ja vam demanar reunions amb el govern per aclarir que pressupost que no van arribar a fructificar com volíem, i per tant vam arribar a una aprovació d'abstenció per poder fer aquestes modificacions posteriors. Però recordem també, l'any passat, l'estat d'execució del pressupost a final d'any de l'exercici 2016 va ser penosa. hi havia partides de 30, 40, fins a 50% que no s'havien utilitzat. O sigui, que hi havia diners, però que no s'havien gestionat i van quedar allà i han donat la volta cap al 2017. Si això torna a passar, ens tornem a trobar igual. Les modificacions de crèdit serveixen per dir nosaltres, i en aquest ple hi anirà, volem obrir el RUSC, ho sabeu des de fa molt de temps. Això són recursos, són diners. Us forcem, volem pactar amb vosaltres, amb aquest pacte d'abstenció, per arribar a un acord. Ara, el mes de maig, tot sembla, no està la comissió informativa encara convocada i per tant no he vist els punts, però m'informen que sí, que hi anirà i per tant crearem el servei i per tant podrem... Perfecte, perfecte, anem endavant. Dependrà de l'execució, evidentment, del govern, no pas de l'oposició.
Però és a dir, ara el RUSC ja té una partida pressupostària, per dir-ho així?
S'ha d'aprovar en aquest ple.
S'ha d'aprovar en aquest ple.
Ja hi havia una partida i ara s'augmentarà i s'ha de crear el servei per poder lligar la part normativa i la part econòmica i poder-ho desenvolupar.
Com deia aquell qui us escolti, ara entén per què voleu influir, perquè han passat 6 anys amb el RUSC sobre la taula i no hi ha hagut...
És trist, eh? És trist perquè és un tema que crec que es podria haver desbloquejat molt abans. I és un tema, i era un tema de voluntat política i ho he anat repetint durant tots aquests anys com tants altres. Una qüestió de voluntat política, una qüestió de determinació, una qüestió de concreció dels projectes.
Hi ha una certa paradoxa en el que dèieu, o sigui que la mateixa casa que ha estat capaç d'aconseguir rebaixar fins a 19 dies el període mitjà de pagament és la mateixa casa que li ha costat tant executar determinades partides pressupostàries per, diguem-li, allò, burocràcia o, diguem-li, gestió administrativa o, diguem-li, tot això?
O, diguem-li, manca de capacitat, d'inoperància. És lleig, és un terme dur,
sí.
És un terme dur, però, i torno, si tens els diners, si se suposa que tens els tècnics i el personal de la casa, que també vam posar en una modificació de crèdit per nosaltres també fa molts anys que estem dient que necessitem un replantejament de formació cara als treballadors de la casa, perquè evidentment són l'estructura de la casa i per tant si no estan amb la formació pertinent perquè les coses canvien i cal dotar-se de noves eines.
Si féssim aquí una anàlisi semàntica, una cosa és la manca de capacitat i l'altra és la inoperància. Diguem-ne que la inoperància té una intenció, la manca de capacitat no és intencionada, per dir-ho així.
Jo no m'atreviria a dir exactament què depèn del
que és
de la capacitat
així.
De la persona. O sigui, no hi plantejo mala voluntat.
Eh? D'acord, això
em refereixo. Ni mala fe, evidentment, no. Si no, no hauríem anat a un pacte d'abstenció.
El que plantegeu és que la casa hores d'ara no és capaç perquè no ha implementat diferents sistemes que la farien més àgil en la tramitació de les coses.
Correcte. Ja estaràs d'acord amb mi, o no, que depèn de les persones que tenen la responsabilitat de governar, de fer-ho possible, o de mirar-ho de fer-ho possible. Vull dir, si alguna persona li haig de dir què està passant perquè les coses no se solucionen, és amb l'alcalde i l'equip de govern.
Una valoració del gerent, ara que han passat uns quants mesos.
Valoració del gerent...
Perquè ara és peça també dins de, òbviament, de la consecució o de la vehiculació de la consecució del període mitjà de pagament en 19 dies, com pot ser responsable també, en part, del que comenteu ara sobre l'execució del pressupost o sobre la gestió de determinades coses.
Si es va fer possible el tema del període mitjà de pagament, va ser, crec, perquè es va posar sobre la taula que aquest era l'objectiu. Es va posar el repte sobre la taula i això té molt a veure el gerent, cosa que li agraeixo, o li agraïm com a grup municipal, perquè crec que està pencant, i per tant és la seva feina, però bé està que vingui, i nosaltres a nivell directiu sempre vam dir que creiem que una figura d'aquest tipus era pertinent, fent les coses ben fetes i amb la transparència i fent com toca, crec que una persona d'aquestes pot ajudar a desenvolupar la tasca municipal. Si es va posar aquest repte i aquesta persona s'ha encarregat de tirar endavant, s'ha demostrat que es pot fer. La qual cosa em fa pensar que és la manca de concreció d'objectius de la casa en general i del criteri polític, de dir, mira, ara anem a per això i a per això. El 2017 el volem per això i per això, i el 2018 per això, per això, per això. Això és el que trobo a faltar, i llavors, si trobem a nivell polític què volem, on volem anar, serà molt més fàcil que els tècnics de responsabilitat directius treballin en aquest sentit i tots ens hi sumem a sota. Per tant, content de la tasca del gerent. Li faltarà segurament estructura, ara estàvem plantejant d'estructura, perquè jo tenia la sensació que quan anava molt bona voluntat, però es trobava sol una peça que havien posat sobre el tauler, però que necessitava imbrincar-ho amb tota l'estructura, però content. Ara, en tot cas, crec més que depèn dels objectius que marquin els polítics i treballarem per això, per això i per això aquest any, que no dir anem de fer moltes coses i anem, és evident que anem tapant forats, anem fent de bombers i el qui dia passa any empeny. I han passat 6 anys i estem aquí. Aquesta és la valoració.
Heu apuntat el RUSC, llars d'infants, i la reflexió, diguem-ne, no direm que perpètua, però darrerament molt present, de la possibilitat de municipalitzar les llars d'infants, o com el mateix alcalde va dir, en el cas que l'empresa veritablement es posés tossuda en el seu posicionament, que l'Ajuntament rescatés aquesta concessió directament perquè el servei no es perdés. En aquest estat de coses, tenint en compte que el mes de juny ja és aquí i es tornarà a posar sobre la taula la concessió del servei, des del punt de vista de Sitges en positiu, aquí què caldria fer?
Crec que amb l'empresa actual les coses no poden continuar per el que ha passat. L'actitud que han tingut de posar les treballadores en el punt clau per obligar a determinades accions des de l'Ajuntament no és raonable.
Això seria un argument per excloure l'empresa actual?
Crec que excloure no es pot, perquè és un concurs públic, a no ser que, bueno, i si anirem a municipalitzar també haurem de fer qualsevol tipus de concurs públic que permeti anar a algun tipus de gestió compartida o bé totalment municipal.
Us ho dic perquè, és clar, la manifestació és prou explícita. El que ha fet aquesta empresa és suficient com per no comptar amb aquesta empresa. Per no comptar amb aquesta empresa, alguna cosa s'haurà de fer perquè en el concurs públic aquesta empresa no pugui...
S'haurà de treballar una proposta des de la regidoria, que jo no veig malament la municipalització. Si vam arribar a externalitzar tantes coses al seu moment, és perquè creiem que donava tècnicament, penso, en gestió en general, que tècnicament podia portar un valor afegit, que treia l'Ajuntament, anava molt carregat amb moltes tasques altres i per tant ajudava, i hi havia els diners per fer-ho. A hores d'ara crec que la situació ha canviat. No té res a veure en el moment que s'externalitzaven tantes funcions o tants serveis com ara. Per tant, crec que la finalitat hauria de ser que a hores d'ara la regidoria faci un doble plantejament de municipalització que comporta o d'un espai compartit, concertat, en el qual tu puguis...
Diguem-ne, modular.
Modular qui pot estar al davant d'aquest servei.
Però creieu que...
Però el plantejament actual...
Creieu que Educare no s'ha portat...
No. Penso que certament no ha tingut l'actitud que tocava i a part s'ha vist forçada, que estava forçant en contra dels treballadors en determinats moments, i això no. No, i a més, si escoltes les treballadores i veus el que han patit i pots situar des del món social, em puc situar en què poden estar vivint, doncs crec que no seria pertinent. I a més tinc la plena sensació, certesa no, sensació, sentiment de que l'empresa no vol continuar.
Bé, és la pròpia...
Si és així, malament faríem si propiciéssim que continués, no?
D'alguna manera varen ser les circumstàncies les que ara no recordo si en una de les dues llars, bé, em sembla que va ser Educare la que ha continuat forçosament, sí, perquè no hi va haver cap altra empresa
en el Cercolet, sí, va ser, no? Uns quants anys, sí, 6 anys.
I si passa com en altres circumstàncies, que no hi ha empresa que s'hi vulgui ficar perquè no li surten els números?
Això dependrà de la
feina
que...
Diguem-ne que Educare ha continuat perquè no, de les altres empreses que es presentaven van fer números i no els hi sortia.
Doncs alguna cosa s'haurà de fer tècnicament des de l'Ajuntament per propiciar que es millori les condicionants, analitzar-ho. En aquest sentit, m'obre la porta amb el tema de Campera Mestres.
Us plantejaré una altra reflexió. Si l'Ajuntament ha de fer els números perquè a l'empresa li surti bé, llavors...
No fes números. Preparar tècnicament el que demanem perquè ho puguin assumir determinades empreses o determinades... Però també en el plantejament de municipalitzar-ho estarem amb les mateixes. Tenir personal per assumir-ho, això també representarà fer números, eh?
Però suposo que amb una diferència, des del plantejament municipal, l'institució dirà, o no dirà, o dirà el que vulgui, però podrà plantejar obertament, dir, aquestes treballadores que en el seu dia varen cobrar un sou XX, nosaltres, Ajuntament, farem que en el servei cobrin el que creiem que han de cobrar. I en canvi, si s'externalitza el servei, serà molt difícil trobar una empresa que digui, escolti'm, aquí Sitges hem de pagar les treballadores això, si jo tinc una altra llar d'infants en un altre lloc que els hi pago 300 euros més.
Llavors... Haurem de seure en una taula i negociar, com tota la vida, la gran majoria de coses de la vida funciona així.
Campera Mestres.
Si ens hem trobat en el moment aquest, que t'explicaré que evidentment estem a favor del projecte plenament, si ens hem trobat en aquest moment és perquè no s'ha treballat abans a nivell de veïns, però també a nivell dins la casa, com era aquest projecte, què comportava, quines tasques s'havien de fer prèviament, perquè clar, a hores d'ara...
Anem pel principi també amb Ricard Vicente. Ahir parlàvem amb Pol Vigó i li preguntàvem, ahir o abans d'ahir, i li preguntàvem què n'havia sabut la CUP d'aquest projecte després que fos, diguem-ne, aprovat o validat dins el procés de pressupostos participatius. Pol Vigó va dir que no n'havia sabut res més fins que aquest projecte es va posar sobre la taula en el dictamen que havia d'anar al ple del mes de març i, per tant, els portaveus varen conèixer aquest projecte en aquell moment.
És així.
És així. És així. Igual en el cas de Sitges en positiu, igual.
Per tant, partim d'un moment que es fan els pressupostos participatius ja fa uns anys, surt aquest projecte, per tant, tots el coneixem tècnicament, vull dir, tenim un document on ens expliquen quin tipus de projecte serà i què pretenen cabir.
Respon a... el projecte actual, el que en el seu dia va plantejar la taula del tercer sector, no els projectes participatius?
Exactament no. Era un però, hi ha això, alguns canvis.
En quin sentit?
Però en aquest sentit, bueno, de replantejar, i trobo que encara cal replantejar-ho més, perquè ara estem parlant d'un espai físic amb unes determinades funcions.
Sí, sí.
Però també ho vaig dir en el ple, a mi la taula del tercer sector em sembla molt bé que faci propostes, però quan arribi el moment de gestionar aquest espai, quan es desenvolupi, on es desenvolupi i de la manera que es desenvolupi, ho haurà de fer, ho tinc claríssim, la regidoria de serveis socials. Només ho pot fer ella.
Sí, que és la pregunta que vareu fer directament a l'alcalde. L'alcalde us va dir que el projecte era de l'Ajuntament, era un projecte municipal.
És que si no arribarem enlloc. Per tant, em sembla molt bé les propostes que facin des de diferents entitats, faltaria més, però hem de ser conscients que el que representa treballar, i ho dic una mica en coneixement de causa, el que representa treballar amb persones directament és els serveis de les persones i des de serveis socials qui se n'ha d'encarregar. Per tant, i a hores d'ara no tenim clar el projecte, no és que no tinguem clar, no ens han explicat concretament el projecte que es desenvoluparà amb les persones. Tenim clar l'espai.
Què ha passat des del mes de març? Des d'aquell ple municipal en què es va aprovar el dictamen, que feia referència, i després ja se n'ha parlat més de tot això, però no val la pena tornar a incidir amb els indigents i una vegada més posar aquesta qüestió, diguem-ne, gairebé diríem que de caire ètic i moral. Passem això. Des del mes de març en endavant, què ha passat? Com ha viscut des de Sitges en positiu el neguit veïnal des de els centres escolars, les comunitats de pares i mares, professorat, etc.
Tiro un pèl només enrere. En el moment no podem dir que no coneixem el projecte. Jo vull que això quedi clar. O sigui, quan es presenta, ningú posa en dubte en els pressupostos participatius de la necessitat d'aquest espai i, per tant, com que és de pressupostos participatius, tots el validem. Punt. Estàvem aquí. Com comentes, de cop surt que va a ple per dotar-lo i tirar-lo endavant després de temps que no s'havia parlat prèviament.
És a dir, en comissió de govern es presenta el dictamen que anirà a ple del mes de març.
Correcte. Aquí ja, en aquell moment ja, tothom dona per fet que és un espai que val la pena treballar-hi. Per tant, tots hi estem d'acord. I el ple passa amb l'aprovació pràcticament total de tots els regidors. Per tant, tots veiem que val la pena tirar endavant aquest projecte. Des d'aquell moment, a partir de que les xarxes diuen determinades coses o determinades partits, entitats, no sé ben bé com definir-ho.
És un partit, de fet.
Sí. El que passa és que crec, sincerament, que no s'ha de promoure especialment i menys amb l'actitud i la manera com estan plantejant les coses. I està aquí. No li vull donar més espai perquè penso que no és ètic. A partir d'aquell moment, com que es posa sobre la taula, ui, tots comencen a dir, ah, què passa? I vull deixar molt clar des del principi, nosaltres no ens moguem de que toca fer un espai com aquest i que no seria gens bo ni per Sitges, ni per ningú, ni per la democràcia en general, que determinats arguments que he llegit i escoltat, que et ratllen el racisme, el classisme i coses encara molt més lletges, tiréssim enrere un projecte. I això des del meu grup municipal ho tenim molt clar. Es pot parlar de tot. Tindrem aquesta comissió, que hem creat una comissió que, entre altres persones, vaig ser una de les persones proposants en la comissió informativa de que es realitzés aquesta comissió informativa, aquest espai, per treballar-ho. D'acord. Ara, que d'aquí es comporti que el que tots vam veure en un determinat moment que van a ple i tots avalàvem, i ara que perquè hagin sortit determinades comentaris i de determinades maneres d'explicar les coses que trobo horroroses, no només per antiètiques, sinó que no frega, no, entren directament amb la manca de respecte total, el nostre grup no es posarà en contra d'aquest projecte. Parlem del que faci falta, i a hores d'ara és veritat, falta la concreció del servei exactament en què consistirà i com. Però a mi que em diguin que no es pot posar al costat d'una escola perquè no sé què prendran els nens, no. No, sóc educador social i perquè no hi passo. Estic acostumat a treballar amb tipus no treballo directament amb persones sense sostre, però sí treballo amb famílies molt vulnerables i em trobo en situacions molt delicades. Entenc els rebutjos que hi ha a nivell social, depèn del que passa. Dius, bueno, és que això al costat de casa, ai, les pors, les temors que hi poden haver, les puc comprendre.
Fem un apunt a partir de la vostra experiència en aquest cas.
S'han de poder explicar i fer pedagogia. El que no es pot fer és alarma.
Els pares, diguem-ne, que sentin aquella noble preocupació de pares, què se'ls pot dir?
Se'ls ha de poder explicar.
Des de l'experiència que podeu tenir, en, diguem-ne, en àmbit, en coneixement, en testimoni, vaja, d'experiències.
Se'ls ha de poder explicar en què consisteix el servei i quines són les millores que comportarà el servei per la comunitat. Però això, clar, s'ha de fer a principi. O sigui, és veritat que a hores d'ara la qüestió està viciada. No ho neguem. Quan començo a fer un projecte nou o allò on estigui, primer es treballa. Hi ha el moment de que algunes persones no ho veuen clar. Se'ls explica, se'ls va convencent a partir d'arguments, i al final, si la feina es fa ben feta amb el temps que toca, amb la participació que toca, la gran majoria de vegades el sofrer d'aquesta por cau i s'arriben a acords. Faltaria més, és que hi ha molts... Clar, si comencem dient amb el dictamen que és un espai per indigents, permetem, ja l'hem fotuda des del principi el peu fins la galleda fins al fons, no? Perquè són paraules ja perquè per ningú crec que serien, i quan preguntes, bé, però és que qui ha posat en aquest dictamen aquest títol? Llavors resulta que ningú sap ben bé qui ho ha posat. Dic, bueno, i doncs, què passa en aquesta casa? Ara, a nivell pedagògic, a nivell de treball, amb les famílies, jo estic acostumat a treballar amb projectes híbrids, que és relatius compartits, en el qual hi ha un perfil de persones que no està, que vulnerables, i altres que estan normalitzades entre mil cometes, perquè els educadors això de normal no ens agrada dir-ho gens, perquè no sé, no seria capaç de definir què és normal. No?
Però el problema d'això és la definició, també. Que el problema d'això és la definició, també.
També.
Cercar bé, d'alguna forma, s'ha de poder definir el col·lectiu de persones que ho deixem en vulnerables.
Vulnerables.
Que seria potser el qualificatiu més, què, més humà.
Persones que en un determinat moment necessiten una segona oportunitat. I jo crec que ningú es pot negar una segona i tercera oportunitat. I per tant, s'ha de poder gestionar bé perquè el servei sigui útil per aquestes persones. El que no podem fer és un servei que cronifiqui, que lamentablement estem en una manera de fer política en general, que hem tornat des d'aquest món a cert assistencialisme. Va haver un moment que veníem d'unes polítiques molt assistencialistes, d'una dictadura, i després vam canviar cap a un plantejament obert. I ara...
voleu dir que aquest... matiseu. Aquest assistencialisme de caritat no és el...
No, per a nada. No anem a fer un espai perquè visqui... No, un espai de trasllat, que et porti en algun lloc, d'un moment determinat, per amb un temps, amb un recurs, clar, tot això importa, no només un edifici, sinó, i tota la política preventiva que es desenvoluparà en aquest edifici, això és el que ens interessa
perquè,
a nosaltres.
Perquè el que podeu tenir més o menys definit, què seria, per explicar-ho? De com pot ser aquest projecte, de com veu Sitges en positiu aquest projecte?
Entenem que és un espai d'urgència, oi que hi ha persones que estan vivint en caixers? Estan dormint en caixers? Oi que això no ho volem? Doncs és arribar des del paper de l'educador social i des del treballador social, que aquesta persona la puguin convèncer perquè estigui en altres espais, que se'ls hi pugui marcar un itinerari, per tant, amb uns temps determinats, depèn de la situació de cada persona.
I amb l'assumpció de determinades responsabilitats, entenem?
Evidentment, que comporti certa una major autonomia cada vegada aquesta persona, amb un creixement, amb una sèrie d'aprenentatges o de noves maneres de fer, que a poc l'insereixin de nou en l'espai comunitari. Això és molt fàcil de dir, molt difícil de fer, però és possible. Al 100% dels casos, no. A veure què funciona al 100% de les vegades. Però és treballant que es pot aconseguir.
Vist en aquest context que en facultats de comunicació dirien, bé, doncs això és de llibre d'estil. Ha passat un cas de llibre d'estil, d'allò de saber al final allò que s'havia de saber al principi, però vareu...
S'han de relacionar també. Tenir un espai com aquest, però després tenir un rusc que si hi ha nens petits pel mig puguin aprofitar-se d'aquest espai socioeducatiu, m'entens? Vull dir, hi ha un plantejament que es desplega quan tu no pots crear un edifici. És que ara hem començat al revés. Primer hauríem d'haver volgut quin tipus de política volem desenvolupar. Ah, fa falta un recurs d'aquest tipus. Vale, on te'l fiquem, com? Que ara em diguis, ara poso problemes perquè si la masia és molt vella no val la pena rehabilitar-la, l'espai no ho permet segons la clau urbanística. Bueno, llavors, què hem mogut fins ara per trobar-nos al cap... No, el govern ho va fer fatal a nivell de comunicació per motivar-ho que la gent se'l faci seu, que tot en la vida has de buscar complicitats perquè les coses tinguin èxit, i a la vegada no haver mirat prou bé les coses, clar, és el que et dic, en el ple la gran majoria de grups vam dir sí, endavant, i ara ens trobem tots els problemes sobre la taula.
Es pot ser unànime amb dues qüestions. Hem de suposar, a partir del que s'ha viscut, una, la unanimitat dels grups polítics en entendre que aquest servei s'ha de poder oferir perquè hi ha una realitat que s'ha d'atendre.
Correcte.
I segona, vaja, també molt, molt probablement que aquest servei s'ha de gestionar d'una determinada manera i que es mou en un àmbit, com ho diríem això, d'alta sensibilitat.
Correcte.
I que, per tant, explicar això requereix d'idees molt clares i de posicionaments molt clars.
Correcte.
Us va convèncer la roda de premsa de la regidora de Benestar Social al costat dels responsables de la Fundació Arrels i de la Fundació ATRA?
Déu-n'hi-do, sí.
Sí?
Sí, crec que és un bon plantejament i així li vaig fer saber a la regidora. Des del primer moment, quan van començar a sortir, de la mateixa manera que et dic, que hi ha inoperància, hi ha manca de capacitat, perquè crec que no se n'ensurten i a hores d'ara, ja a dos anys vista, hi haurien d'haver coses resoltes sobre la taula, també et dic que quan toca posar-se al costat perquè no es pot jugar amb tot, en aquest cas, i amb la Mireia li vaig fer saber el nostre recolzament i que quan faci falta, tant a nivell tècnic com a nivell polític, podem parlar-ne del que faci falta i treballar-ho.
Enteneu.
Per tant, la Fundació Arrels m'agrada el que explica, crec que va en la línia del que volem plantejar i, per tant, partim bé. Ara em preocupa més com s'explica a hores d'ara que s'ha creat aquesta vivència en el barri pertinent.
Heu tingut oportunitat com a grup de parlar o amb veïns o fins i tot amb els representants de les escoles?
Amb els representants, no hem parlat amb veïns en concret,
sí.
Perquè ens hem trobat, perquè ens han trucat.
Allò de,
però,
colta, què passa?
Exacte, però la veritat, amb representants no. Contem fer-ho a la comissió informativa que es crearà i que tindrà representants de diferents nivells.
Alguna reflexió també, com hem demanat també aquests dies, a l'entorn de la negativa d'associacions de mares i pares d'alguna escola sobre això. I si us ha cridat l'atenció, o si la compreneu per allò que dèiem abans, o si...
A mi m'ha cridat molt l'atenció i negativament, ja et comentava, determinades accions. Quan el moment de que l'escola ja era l'Agnès... deia, a nosaltres no ens toca dir, o sigui, del que s'ha dit, quedem en espai neutre, em vaig a la grada sentir-ho.
És a dir, que l'escola com a centre no exposés un posicionament davant de la realitat que es podia constatar.
Es pot parlar, com sempre, no es nega de poder parlar, de poder posar sobre la taula temes i el que faci falta, però des d'una comunitat educativa el pes... La responsabilitat d'una direcció, d'un claustre, d'una AMPA, d'una comunitat educativa és molt gran i és un tema molt sensible. Ja no sé si ja estic contaminat de la meva feina, però a mi em va semblar molt gruixó que es diguessin determinades coses des d'un espai escolar, sigués l'AMPA, sigués la direcció.
Perquè pensava, és a dir, que no ajuda gens. Que es prengués un posicionament molt explícit?
Explícit, i de la manera que es va prendre i com es va prendre. Hem de saber més les coses i estem disposats a parlar-ne, però molt en compte amb el que es diu i com es diu. Molt en compte. Perquè estem parlant d'una qüestió, com deies, d'alta sensibilitat, que ho podem encara engegar tot per terra. O sigui, si volem buscar solució, busquem solució. Si n'hem de parlar de l'espai, parlem de l'espai. Del lloc, parlem de tot. Però determinades consideracions o arguments no es poden fer.
Una més sobre això. Per aquells que en veu alta ja diuen que quan les coses comencen així... L'Ajuntament no trigarà massa a baixar-se els pantalons i això acabarà fent marxa enrere.
En aquest sentit, per això et deia ja quan hem començat aquest tema, de que nosaltres no ens mourem de que toca fer un espai d'aquest tipus i, per tant, el defensarem. I parlarem de que faci falta i on faci falta, però no trobaríem, pel bé de la democràcia, pel bé de les decisions que es prenen en espais públics o en administracions o en òrgans públics, que a hores d'ara una resposta d'aquest tipus per no haver informat en un determinat moment o haver treballat pedagògicament, comunicativament, prèviament, ara diguéssim, bueno, doncs ho traiem enrere, no ho entendria. Perquè a part de que no dona resposta a, sí, a cap com que tots els grups han dit que calia donar resposta, a part, en el fons estàs dient que no es van analitzar prou bé les coses en el seu dia.
En síntesi, pel bé de la democràcia, el projecte de Can Pere Mestres ha de tirar endavant?
De Can Pere Mestres? Estic disposat a, si és veritat que hi ha tantes possibilitats de que es desenvolupi allà, parlem, però l'espai s'ha de desenvolupar.
Us ho poso millor. Pel bé de la democràcia, un projecte destinat al verd, sí, de persones, sí, vulnerables, ha, sí, de poder tirar,
sí,
endavant.
Sí, clar que sí. Clar que sí, evidentment.
Ens queden 10 minuts.
Evidentment.
Us va costar molt, però al final, al punt de venda de pescadors.
Sí.
Al Port d'Aiguadols. Al, sí, punt de venda dels pescadors al Port d'Aiguadols, altrament dit i mal dit, llotja.
Una altra cosa, una que altra també per cosa, qüestions de terme també hi havia tampoc, problemes de es pot dir...
Tampoc es pot dir llotja.
Dic, bueno, no sé, qui ho posa en el dictamen d'una determinada manera. Ho vaig mirar d'explicar el ple. Ho vaig mirar d'explicar-ho al ple. Nosaltres teníem, des del primer moment sabíem, no deixa de sortir d'un projecte en el seu dia amb govern socialista.
Mm-hmm.
I per tant, en cap moment vam pensar que fos... En tot moment hem pensat que és una bona opció, un bon plantejament. Ara sí que és veritat que amb els dictàmens, que quan es va realitzar el dictamen previ al setembre del 2000, l'any passat, tal com va arribar, que intervenció... Ara jo també espero... Obro parèntesi. Ara també espero que amb la nova intervenció passin coses, no? Perquè diuen, és que passen coses perquè hi ha aquesta intervenció. Doncs ara jo...
Que
espero
coses,
que passin coses
i si poden ser bones, suposo,
i tenco parèntesis.
Veieu l'alcalde més tranquil amb la nova interventora?
No ho he parat a analitzar,
no ho he parat a analitzar.
Molt poc temps, les vegades que em sembla que serà la segona comissió informativa. Jo ja li demano, ja li vaig demanar, com penses, no? Com ho veus? Ara no es va morir mullar en aquest punt,
no?
Per tant, ja. hem agafat, he assumit que des d'intervenció hi havia un plantejament que no acabava de quadrar amb aquest, però parlant amb la confraria, parlant amb diversos interessats, fins i tot amb algunes persones de la Generalitat, tirem un davant, perquè estem d'acord amb el projecte, però, ja ho vaig dir, continuo pensant que hi ha algunes coses que no s'han fet prou bé tècnicament i que ens podem trobar amb sense ensurs. Tant de bo m'equivoqui, però en tot cas sí que tinc clar, i ho tenia clar des del principi, però entenia que amb una aprovació inicial calia posar les coses sobre la taula i fer veure els conflictes o els problemes que hi podia haver, de dir-los que les coses no estaven prou ben fetes i que l'interventor digui que no i que vingui un advocat prou relacionat amb Convergència en el seu moment que digui el contrari del que diu l'interventora i miraves els dos informes i deies, part d'una guerra de petita escola, qui té la raó, no? I tot és interpretable, però doncs ho interpreto. Crec que la voluntat és ferma, és clara, i ara caldrà que no hi hagi impediments més legals, però evidentment al costat de la conferència en aquest
com
sentit
que,
per fer...
Com que heu fet servir allò del... Vaja...
Què he fet servir?
No, l'advocat ho deuria dir perquè era advocat o perquè era advocat a fi de Convergència.
El van anar a buscar i jo vaig anar a buscar qui, vaig anar a veure qui era aquesta persona perquè digui, per què hem triat aquesta persona? Perquè clar, aquí un aprèn de tot. I vaig veure que estava força relacionat en el seu moment i per tant vaig pensar, bueno, compte, no comencem a jugar amb uns i altres perquè acabarem prenent mal tot. Per això ho deia.
La vostra excompanya de partit, Carme Gasulla, va dir que el director territorial dels Serveis d'Agricultura, Ramaderia i Pesca li va assegurar que la Generalitat no autoritzarà això, perquè no està...
Jo aquestes afirmacions no les puc dir. Perquè amb les persones que he parlat...
No us ho han dit així,
no m'ho diuen amb aquesta...
Millor dit, us ho han dit que pot tirar endavant...
Que sí, sí,
amb modificacions, amb coses... Que està en procés.
Però... Cadascú... Jo això no puc afirmar.
No, com que la Generalitat és molt gran... No sé tampoc si depèn d'en quin trobes.
Jo això no puc afirmar.
En 5 minuts, com que heu començat fent marxa enrere... Com valoreu la relació que heu tingut amb Iniciativa?
En aquest tema...
No, en aquests 2 anys.
Moguda.
Moguda?
Moguda.
Ai, doncs no semblava.
Però també ha acabat com ha acabat, no ha acabat així perquè sí, no? Tampoc seria lògic. Va costar moltes vegades entendre'ns a l'hora d'agafar posicionaments comuns. De vegades va costar més i de vegades va costar menys.
De bon principi?
Tampoc ho vull... Jo ho vaig dir al seu dia quan es va acabar. Tampoc em vull fer... ara el gran problema ni de la gran discussió. Em preguntes com va anar? Doncs en determinats moments cada vegada costava més per actituds i per maneres de fer entendre'ns i ha acabat com ha acabat. O sigui, és evidentment la falta de respecte en aquell ple de la Carme cap a mi, com ja vaig explicar i no ho vull sí, explicar, sí, si no ho hauria explicat, si no m'ho haguessis tret, que consti. Crec que denotava el que estaven plantejant ells ja amb la voluntat de descindir-se i fer un plantejament propi, i per tant no crec dir cap cosa que no sigui prou coneguda a Vox Populi, de que hi havia una voluntat darrere. Doncs molt bé. Crec que no havia d'acceptar aquesta manera de tracte ni aquesta, això amagat darrere del que acabaria sortint una nova proposta, i per tant la manca de respecte i aquesta voluntat, i que cada vegada costava més arribar a alguns posicionaments comuns, va portar on ens
com
va portar.
Que, com sembla
i
que
aquí
no...
estem, i cadascú que treballi,
sí, sí, cadascú
que
sí,
que surti, que se n'ensurti, que tothom tingui molta sort.
I Sitges és la de tots.
No.
Algú us va deixar, aquella afirmació tan típica dels casos, deia, t'ho deia jo.
Ui, bueno, sempre... Sí,
però,
clar.
Perquè això es va manifestar en principi,
però,
o no?
Però Vicenç, això en del dia a dia sempre hi ha algú que ho sap tot abans que, bueno, les coses es viuen i es pateixen.
És fàcil interpretar que d'aquí 2 anys el PSC anirà com a PSC?
Ah, sí.
Sí.
Sí, és fàcil interpretar que sí, que sí. Però evidentment aquí falta... Sincerament,
però, amic, si el PSC no buscarà companys de viatge,
no estic en aquest, amb tota la sinceritat, no estic en aquest nivell ni de tactisme ni d'estratègia. Estic preocupat per el que et deia, de que després de 6 anys les coses estan com estan. No hem entrat en aquest procediment i crec que no haig d'entrar encara. Em preocupa que després de 6 anys s'hagi fet normal que el poble estigui deixat, que malgrat hi hagi diners no es resolen una sèrie de coses. Poso un exemple molt clar: la fregata. Per què? Permeta, punyetes, la fregata no es crea un nou espai públic, que n'hem parlat moltes vegades, i continua estant amb unes jardineres fetes una porqueria, amb una gespa feta una porqueria, el passeig, el moment, el lloc estel·lar de la vila, tot està de la manera aquesta. Per què ha de passar junta de portaveus si es permet que hi hagin cotxes, si no hi hagin cotxes en aquella zona, Si hi hagués un projecte clar, concreció, determinació i ganes de, no, la fregata farem això, i el projecte que anem a cap on caminem és aquest, treure cotxes, perquè jo crec que seria lògic treure cotxes per tota la idea que teníem de promocionar aquell espai.
Bé,
evidentment que porta conflictes, tot canvi comporta conflictes, i n'hem parlat
amb les persones possibles víctimes del canvi.
Les persones que estan molt en contra de treure cotxes, n'hem començat a parlar, i no estan gens d'acord amb el que dic, però bueno, parlem-ne.
Ja no ho estaven quan el cap de Veget ho defensava.
Exacte. El procés quin és? Anem a crear un nou espai verd, envellit, en ve alta, bonic. Tenim projecte clar? Fem-ho. A hores d'ara, jo encara... Vale, passava per junta portaveus si cotxes o no. Per mi no em queda clar què coi volem d'aquell espai.
Bé, a mi també em cridava... Recordeu aquella vegada les voreres de Caixa Única a Vegemar?
Sí.
Que seran postvianants, que no sé què, i al final les voreres han quedat envaïdes per les terrasses i postvianants, i els dos pams que hi havia quan no era Caixa Única.
M'ho poses...
No, pregunto per què.
Les terrasses, tornarem a veure la qüestió de les terrasses aquest estiu, m'hi jugo el que vulguis, perquè com que no s'ha fet grans passos endavant, quan torni a haver la temporada alta, ens tornem a trobar amb els problemes de les terrasses. Tornem a estar amb les mateixes.
Penseu que si maneu, també us costarà això,
també, i també dirà, ja t'ho deia algú.
Ja t'ho deia algú.
Però jo...
Això de les terrasses no ho arreglarà ni tu ni tal, no sé què.
Bueno,
com la neteja. No, és això.
Es poden fer moltes coses. Te n'ensortiràs millor o pitjor, però que es pot treballar i que es pot fer moltes més coses. I posar sobre la taula, mira, el que volem és això, això, això. El golfito de les voltes, el golf petit. Per què està?
Allò és el jardí de les Parellades.
El jardí de les Parellades. Per què està com està? Perquè està com està. Està fet un fàstic. I va ser el lloc on Convergència es va presentar. Home, per què? No entrec aigua clara. Fot un fàstic. Pues, coses d'aquestes, del dia a dia, és les que no entenc. És la que no entenc. Dels minimàrquets i d'aquests espais. Jo deia l'altre dia al ple, quines gestions estan fent, perquè tenim un any, 2 anys. Com no comenceu a moure's, arribarà el punt que ens direu, ja ha passat el temps.
Les llicències, els pisos i tal.
I ara què? Això em refereixo. Quines gestions estan fent? I analitzem, llavors serem més crítics, menys crítics, serem més d'acord, menys d'acord. Però a hores d'ara, falta resolució.
Queda la reflexió sobre la taula, són les 11. Ricard Vicente, gràcies.
A vosaltres.
Tornarem, com no, amb la roda de portaveus, notícies d'aquests moments, al temps del Parc del Garraf.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.